Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. La visita de Borifati ahir a les oficines del Barça, a la ciutat esportiva, interessant-se per la situació del seu fill, torna a posar en el primer pla el futur d'Ansu Fati. No cal recordar quina és la seva història, perquè tots la tenim ben present, un dels futbolistes amb millor projecció del món, tocat per una vareta màgica, amb una bonica relació d'amor amb el gol, però el conte de fades es veu alterat per la irrupció de lesions importants. Encara que ell diu que està al 100%, la veritat és que quan el veus al camp li notes que li falta aquell puntet que el feia diferencial. Xavi, el míster, també ho veu, això fa que jugui menys del que s'esperava, l'entorn es posa nerviós i s'activen les especulacions sobre el seu futur. Segurament perquè de totes les parts implicades en la història, el que té més ganes de seguir, de triomfar al Barça, és ell. I crec que Ansu es mereix, per ser qui és, per venir d'on ve i pel potencial que té, crec que es mereix que es tingui més paciència amb ell, esperar-lo més temps, perquè si pel que sigui el malvens ara i recupera lluny del Camp Nou la seva màxima capacitat, l'error seria històric. Ha estat Ansu un dels protagonistes de la presentació del MIC, el torneig de futbol base que es fa per terres gironines durant la Setmana Santa. De seguida estem allà amb l'Helena Condis, que ha estat present a l'acte. Avui juga la selecció espanyola a Glasgow contra Escòcia. Han caigut de la convocatòria Balde per decisió tècnica i Dani Olmo, que arrossegava molèsties. Recordo, és partit de classificació per l'Euro 2024. El partit és a 3:15 a Hampden Park, amb tiempo de juego, evidentment, a la Cope. Ahir Lewandowski va ser titular en el Polònia 1, Albania 0, i Koundé va jugar 10 minuts de l'Irlanda 0, França 1. Avui juguen Ter Stegen i Kessié. Estarem també amb les novetats de l'Espanyol i del Girona, que es veuen les cares dissabte a Montilivi. A l'Espanyol sentirem una de les cares noves, que ha passat avui per sala de premsa, Grajera, que lluita per fer-se amb un lloc a l'11. El Girona ha informat a les últimes hores que s'havien exhaurit, que s'han exhaurit les entrades per un partit de rivalitat que aixeca força expectació. En bàsquet tenim avui partit d'Eurolliga, el Barça visita la pista del Partizan, que està lluitant per classificar-se pels quarts de final. El Barça, com sabeu, ja està classificat. L'objectiu ara és mirar d'aconseguir la millor classificació possible de cara als creuaments. En handbol, el Granollers afronta la tornada dels vuitens de final de la EHF a la pista del Arus. Ha de remuntar 2 gols en contra del partit d'anada. Està difícil, però no impossible. En tenis, a Miami, Alcaraz jugarà aquesta nit partit de vuitens de final contra el nord-americà Tommy Paul, i trucarem també durant el programa al pilot de motos, l'expilot Carles Checa, per parlar una mica del que va passar diumenge al Gran Premi de Portugal i de tota la polèmica que ha envoltat a Marc Márquez, que, com sabeu, va caure a la tercera volta i es van dur per davant Oliveira, i molts pilots han censurat la seva forma de pilotar. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Miguel Rico, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem què faríeu a Ansu si arribés una bona oferta. Us el vendríeu al 45%, us el quedaríeu al 55%. En clau espanyol, la pregunta és si ha de ser titular Grajera. Heu votat que sí al 90%, que no al 10%. I en clau Girona, la pregunta és quin partit preferiu guanyar dels dos que venen, el de l'Espanyol o el del Barça. Heu votat pel de l'Espanyol al 62%, pel del Barça al 38%. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem, que com us deia, tenim a l'Helena Condis en aquest acte de presentació del MIC, amb la presència d'Ansu Fati, que ha estat notícia les últimes hores després de que el seu pare es passés ahir per la ciutat esportiva per veure com estava la situació del jugador. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Hi havia expectació per veure si Ansu Fati deia alguna cosa del seu futur, però em sembla que no, no?
Hi havia molta expectació per escoltar Ansu Fati en aquest acte de presentació del MIC, ara fa uns minuts aquí al carrer Palai de Barcelona, però ja t'avanço que no ha dit ni mu del seu futur ni d'aquesta trobada. De fet, ni se li ha preguntat a Ansu Fati, el volíem sentir perquè fa 24 hores el seu pare es va reunir amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff a la ciutat esportiva. Recordem una reunió que demana Bori Fati per expressar la seva preocupació, el seu malestar, els nervis pel poc protagonisme que té Ansu a l'equip. No entén perquè no juga més quan asseguren estar completament recuperat i quan, a més, hi ha hagut baixes en atac, no només la Dembélé, també Lewandowski en les últimes setmanes, i és una decepció rere decepció les que acumulen Ansu Fati, que a més s'ha emportat un cop dur, un pal, per no entrar a la convocatòria Luis de la Fuente amb la selecció espanyola. El propi Albert Luque, el director esportiu, el va trucar per tranquil·litzar-lo. Mateu Alemany també va tranquil·litzar el pare, assegurant que compten amb Ansu Fati, que té la confiança del club, entén la decepció del jugador, però si no té més minuts, el que li va dir és que és una decisió tècnica de Xavi, que decideix l'entrenador, i que aquí ja no hi poden fer res. Això sí, s'han emplaçat a veure's, a tornar-se a veure a final de temporada. Ansu Fati ha estat un dels protagonistes en aquest acte del MIC, juntament amb Eric Garcia i Laia Codina. El MIC, ja sabeu que és un torneig, un reconegut torneig de futbol base que té que se celebra en Setmana Santa a la Costa Brava, amb futbolistes de les canteres de tot el món, i tant Eric com Ansu Fati van participar, i a Eric se li ha preguntat per la situació del Barça aquesta temporada, per si poden guanyar la Lliga i la Copa del Rei.
Bueno, la cosa de moment pinta molt bé, estem molt contents, la Lliga doncs va per bon camí, i la setmana que ve a rematar la tornada de Copa.
La tornada de Copa, a rematar-la, deia Eric García, la setmana que ve. Deixa'm dir-te que enguanya el torneig del MIC, en aquest torneig a la Costa Brava, hi participen més de 300 equips amb 5 canteres dels 5 continents i més de 7.000 nens participen. Per tant, recuperen les xifres d'abans de la pandèmia, abans del Covid.
És un autèntic espectacle, és un torneig brutal. Jo m'atreviria a dir que segurament el millor torneig de futbol base que hi ha al món ara mateix. Molt bé, Helena, l'equip s'ha entrenat aquest matí preparant primer el partit de Lliga que juga el Barça dissabte al Camp de l'Ells. Després tenim la setmana que ve, com deia l'Eric, el partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei. Veurem si juga Ansu el dissabte, perquè com està sancionat Rafinha té alguna possibilitat més, no?
L'hauria de tenir l'oportunitat, perquè, com dius, el brasiler no viatjarà per sanció, tampoc hi és Dembélé, i, per exemple, Gavi arribarà carregat de minuts. Ell ho espera, si no, seria una altra decepció pel 10 del Barça, perquè segurament la tornada de Copa del Rei ja no serà titular. Recordem que té bastantes baixes Xavi Hernández, no hi seran ni Christensen, ni Pedri, ni De Jong, ni Dembélé. Sí que recupera Araujo, i de cara a la tornada de Copa del Rei, aquest clàssic, l'únic que veuen amb possibilitats reals, amb opcions reals d'estar disponible dels 4 lesionats que comentava que estan a la infermeria, és Frenkie de Jong, però també parlen de miracle que hi pugui ser.
Molt bé, una cosa més abans de tancar, Helena, que ens volies actualitzar la situació de Busquets, no?, després de rebre de part del Barça aquesta proposta de renovació a la baixa, no?
Ha demanat temps. Això és el que en diuen fonts directes de l'entorn de Sergio Busquets. Fa 13 dies que té l'oferta de renovació del Barça sobre la taula, que li van enviar Mateu Alemany al seu representant, a Josep Maria Orovitz, i l'està analitzant, l'està estudiant, està reflexionant amb la seva família, perquè és molt a la baixa. Li retallen pràcticament el 70% del sou que cobrava fins ara, li ofereixen una temporada més una altra opcional, condicionada als partits que pugui jugar, i Busquets s'ho vol pensar bé, no vol prendre una decisió precipitada. Ara bé, m'ha sorprès, perquè quan vaig preguntar si els dubtes, ahir preguntava si els dubtes eren perquè es plantejava marxar ja als Estats Units a l'Inter de Miami, m'han dit, resposta textual, que l'Inter de Miami està pràcticament descartat, almenys la temporada que ve. L'Inter de Miami...
L'altra oferta era d'Aràbia, no?
Descartat. I les altres ofertes són d'Aràbia, i et dic que hi ha intermediaris que ja m'han preguntat per Busquets, pel seu representant, per si li interessarien a Aràbia. És a dir, que hi ha molt xup-xup en el mercat saudi per intentar fitxar Busquets, i saben que encara té dubtes el capità del Barça i que encara no ha pres la decisió, i el que us podem explicar de fonts directes de Busquets és que pràcticament ha descartat l'Inter de Miami.
Perfecte, Condis, gràcies, que vagi molt bé, parlem.
Adéu, bona tarda.
Vinga, busquem ara les novetats de la selecció espanyola, que, com us deia, juga contra Escòcia a Glasgow, a Hampden Park, aquest vespre, a la cita a 8:45 del vespre, amb tiempo de juego. Estem a Glasgow amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van las cosas por allí? ¿Tiempo que lo habitual? ¿Cielo gris? ¿Lluvia?
Sí, hoy más habitual que ayer y anteayer, porque hoy, aparte de frío por la noche, ya tenemos lluvia.
Sí.
Cielo encapotado y ha estado lloviendo durante gran parte de la mañana. El césped está un poquito irregular, pero bueno, el campo va a estar probablemente rápido por la lluvia que ha caído en la mañana de hoy.
Muy bien. Oye, decir de entrada que ha dejado fuera de la fuente a Valde y Dani Olmo, ¿no?
Sí, tenía 25 jugadores. Recordemos que para el primer partido descartó a David García, el futbolista de Osasuna, y a Borja Iglesias, el delantero del Betis. Ayer se retiraba del entrenamiento Dani Olmo, algo sobrecargado, nada importante, pero evidentemente no se va a arriesgar. Estaba cantado que iba a ser uno de los descartes. Y luego, bueno, pues teniendo en cuenta que Valde completó el partido y que aquí también está Gaya, pues ya aprovecha la circunstancia para descartar a un defensa y no tener que descartar a ninguno de los delanteros, porque claro, Morata es titular y el capitán. Aspas no fue de los mejores, jugó en una posición un tanto extraña, también se va a vestir. José Lu viene de marcar dos goles y Borja Iglesias tenía que completar al menos banquillo porque estuvo en la grada el otro día en la Rosaleda. Así que, en definitiva, de los 8 jugadores que había en el Mundial representando al FC Barcelona, 5 no fueron convocados. Pedri luego se cayó por esa recaída. Valde ha sido descartado, así que si hoy no es titular Gavi, ningún jugador del Barça en el once inicial de la selección española.
Ahora te pido ese posible once, pero antes, oye, somos superiores, lo que pasa que jugar ahí en Escocia siempre es incómodo. Ellos son guerreros.
Sí, son guerreros. Bueno, tampoco es ese fútbol tan rústico, ¿no? Poquito a poco se van asociando mejor, juegan un poquito más por el suelo, pero es evidente que son muy potentes en el juego aéreo, ¿no? Y eso Luis de la Fuente lo sabe. Empezaron bien en su grupo de clasificación con un partido bastante parecido al de España, porque algunos goles llegaron en los últimos minutos. Se impusieron 3-0 a Chipre, idéntico resultado que el que consiguió España, así que hoy, entre otras cosas, uno de los alicientes es ver quién se va a mantener en lo alto de la clasificación de este grupo.
Perfecto, pues dame el posible 11, no sé si está José Lu en ese 11 después de los 2 goles del otro día.
Yo creo que no. Todavía no se lo ha comunicado Luis de la Fuente. Yo imagino que seguirá siendo titular Morata. Ayer dijo en rueda de prensa que solía hacer entre 4 y 6 cambios cuando era entrenador de la sub-21 y que cuando las cosas salen bien no hay por qué cambiarlas. Así que mira, yo creo que Gaya y Íñigo Martínez en defensa, Ceballos en el centro del campo y Nico Williams y Oyarzabal en las bandas pueden ser las novedades. Con todo, con la duda principal de Merino o Gavi, pues el once sería el compuesto por Kepa en portería, Carvajal y Gaya en los laterales, los centrales serían Nacho e Íñigo Martínez, con, creo yo, Rodri y Mikel Merino en el doble pivote, por delante Ceballos, a la derecha Nico Williams, a la izquierda Oyarzabal y el delantero centro Álvaro Morata.
Perfecto, Miguel Ángel, pues os escuchamos después en tiempo de juego, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, Gil, bona tarda.
Ei, Batllori, bona tarda.
Què més tenim avui que pugui ser de l'interès dels nostres oients? A veure.
Avui, parlem, doncs, mira, en clau Barça, 20-45, amistós, Alemanya-Bèlgica, amb Ter Stegen, sense Courtois, per cert. Curiosa la dada, en 25 partits que han jugat, només Bèlgica ha guanyat un cop a Alemanya. A les 9 de la nit, programat el partit de Copa d'Àfrica entre Comores i Costa d'Ivori. Sí, hi ha un país que es diu Comores. Implicat Frank Kessié, Més enllà del Barça, s'acaba de jugar un amistós entre Corea del Sud i Uruguai. Resultat 1-2 per l'Uruguai. Santi Bueno ha completat els 90 minuts. Entrem en clau Girona. Anem a veure què donen de si Riquelme i Arnau al França-Espanya en categoria sots 21. Això a 2-7, mentre que el partit efemèride està a Pristina. Kosovo-Andorra. Els de Koldo Álvarez van caure en la primera jornada contra Romania, però el partit d'avui és especial per aquest home, Marc Pujol. Si juga, superarà Òscar Sonegé en número d'internacionalitats i arribarà en solitari al top 3 de partits jugats amb Andorra.
Empatar amb ell, amb l'Òscar, sent una llegenda com ha sigut i com continua sent, és tot un honor. Veurem si demà toca fer un partit més o no, però, bueno, sens dubte, només el fet d'empatar és un honor i, bueno, queda allí per sempre.
Es posa a ploure durant el tall, o m'ho ha semblat a mi?
És que plovia durant l'últim entrenament d'Andorra. Són les imatges que ens han arribat, sí, sí. I en fan aquests inserts de pluja. Va, sense equips catalans afectats. Aquesta matinada, 2-2, Messi pot enxamplar rècords. Hi ha una Argentina, Curaçao.
Curaçao.
Què és Curaçao? És una illa del Carib, antiga colònia holandesa, i que té una selecció que ocupa el lloc 117 del rànquing FIFA.
Ahir, des del punt de vista de virus FIFA, cap problema.
Va anar bé l'operació Espelma, eh? Jules Koundé va participar 9 minuts de l'Irlanda 0, França 1. Va substituir Pavard, precisament l'autor del gol de la victòria del conjunt de Deschamps, mentre que Lewandowski va jugar els 90 minuts a la victòria de Polònia sobre Albània sense més incidències.
I avui també ha jugat un Perú-Marroc al Metropolitano, i va hi a pollastre ahir, confusió total en l'arribada a l'hotel dels jugadors peruans, que va derivar en una baralla entre els futbolistes i la policia.
Això és a 2-10. El Quivitas Metropolitano. No sé si és un Marroc-Perú o un Perú-Marroc. El partit venia escalfat perquè fa dos dies un empleat de l'hotel on està el Marroc va acabar detingut per un delicte d'odi. Va pujar a les xarxes comentaris d'odi contra el Marroc i contra l'Islam. Però la situació es va descontrolar i arriben els peruans al seu hotel, centenars de seguidors esperaven els seus futbolistes i quan algun d'ells va saltar el perímetre per contactar amb els fans, la policia va mirar d'impedir-ho. L'impediment es va convertir en empentes i la situació acaba amb més crits i empentes, i la detenció fins i tot d'un dels porters de la selecció americana, Pedro Gallese, posteriorment posat en llibertat.
Vaja cacau, esperem que el partit avui tot vagi bé.
Esperem que sigui una mica més tranquil que l'última vegada que el Marroc va venir aquí a jugar a Cornellà Prat i va haver-hi també incidents i invasió de camp, etc.
3:22, una pausa i parlem una estona amb un savi.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol. De tant en tant ens agrada parlar amb ell, perquè és una de les persones que crec que coneix millor la història del Barça i qui coneix la història té més elements per valorar el present. Tinc al telèfon a Frederic Porta. Frederic, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Escolta, que a tu t'agraden aquestes coses d'entrada. Si li han donat la Copa del 37 al Llevant o al Levante, entenc que li hauran de donar la Lliga del 37 al Barça també, no?
Home, seria el més coherent, francament, perquè és una lliga, la del Mediterrani, que es va jugar en territori no ocupat per les tropes nacionals de Franco, i aleshores van jugar 8 equips, 4 de catalans i 4 de valencians, en sistema lliga. Fins i tot es va parlar en el seu moment, el Madrid volia jugar, però Madrid era una ciutat sitiada i era impossible desplaçar-se a jugar els partits, i aleshores es va refusar la participació blanca, no? Però bé, és una lliga guanyada de manera legal, perquè la república era el règim legal en aquella època, el règim democràtic, i hi ha una un fet que no se'n parla gaire, per no dir gens, que és definitiu. O sigui, la Copa aquesta, el Barça no va participar perquè se'n va anar, la que ha guanyat el Llevant, se'n va anar a la cèlebre gira per Mèxic a recaptar diners amb els que poder funcionar quan s'acabés la guerra, com va passar. I el Llevant va aprofitar, entre cometes, esportivament, l'absència del Barça, que era l'equip més temible aleshores, per guanyar el campionat.
Que bo. Escolta, anem al present, Frederic, que viu al Barça un moment, tu que coneixes perfectament la història del club, no sé si dels més complexes de la història o què, amb el cas Negreira, la situació econòmica, l'espai Barça que s'ha de fer en un context que no acompanya, moment molt delicat, eh?
Molt delicat, en tots els sentits que has anat nomenant, doncs sí, possiblement és el moment més... delicat, més feble de la institució en els últims 60 anys, des de pràcticament la construcció del Camp Nou i l'ensorrament, diguéssim, de l'economia provocat per la construcció d'un nou estadi. Ara conflueixen massa factors, tots els que has comentat, i bé, és molt delicada. El que passa és que el Barça, davant de res, tal com funciona el futbol, ha d'engegar el cercle virtuós per la vessant esportiva. Si no tens un equip potent una altra vegada, no pots generar més ingressos, més patrocinadors, etc, etc, etc. Llavors, la situació és delicada, sí.
Escolta, tots ens hem fet una mica una pel·lícula sobre el tema del cas Negreira, intentant respondre per què el Barça ha pagat durant tant de temps tants diners a aquesta persona. Quina és una mica la pel·lícula que t'has fet tu d'aquest fet?
Per mi hi ha un pecat original, que és que el Barça no havia de pagar absolutament res a Enriquet Negreira. Però que Enriquet Negreira, òbviament, es va aprofitar en el seu moment d'una manera molt pícara d'aquesta feblesa atàvica del Barça, que és creure convençut i en raó que el Madrid era favorit pels àrbitres. I aleshores va... aprofitar Enriquet Negreira aquest sentiment etern per dir aquesta és la meva i jo intentaré que no perjudiquin. No té res a veure això, el no perjudicar, amb canviar o alterar el sentit de la competició. Estic convençut de que el Barça no ha comprat àrbitres i, a més, segur que és impossible d'aprovar. Però el que estem vivint, Joan, és una mena de judici paral·lel molt anterior a la celebració del judici. Jo crec que al final això se quedarà molt per sota de les expectatives. Primer, perquè Enriquet Negreira, dissortadament, pateix un principi d'Alzheimer. Després, perquè un altre personatge vital en aquesta trama, com és el senyor Contreras, va traspassar mesos enrere. I, aviam, si el Barça passa a una ofensiva, el que prendrà mal al final serà el futbol espanyol, per dir-ho així, no? Perquè si no només es defensa, sinó que posa el dit a l'ull, per exemple, de tots els cripitjocs o tots els ajuts que ha rebut el Real Madrid, tant a Espanya com a Europa, en el decurs de les últimes dècades, aleshores, bé, el disbarat pot ser enorme.
Creus que tot això anirà derivant més cap al tema arbitral, cap al tema del rastrejar dels diners, la investigació i tot plegat?
Rastrejar aquests diners m'imagino que serà molt difícil perquè, home, rucs no ho són, no? I encara trobarem alguna sorpresa en el sentit de que, per mi, també Enriquet Negreira, per actuar d'aquesta manera i embutxacar-se més de 7 milions d'euros, que és una barbaritat, havia de tenir bons padrins. Ell era només un testaferro. Havia de tenir altra gent que el protegís i que s'emportés part d'aquesta quantitat absolutament exagerada. D'altra banda, si també es demostra que hi ha hagut altres comissions que han sortit del Barça per tornar a gent que estava aleshores vinculada al Barça, aleshores és un embolic a favor formidable. I no sortirem de dubtes fins que celebri el judici després d'una instrucció de sumari que m'imagino que serà molt lenta, complexa, complicada, difícil de provar, etc. El que passa és que ara el mal ja està fet. Vull dir, és un mal de reputació per al Barça, sobretot a nivell internacional, no? I una campanya mediàtica ferotge que tampoc eximeix, perquè el teu pecat original final és d'haver pagat a un senyor que era un Vivales, per dir-ho de manera col·loquial.
Molt bé, Frederic. Escolta, em desvivia del tema i et faig una última pregunta, que no sé si és perquè estem en aturada per partits de seleccions o què, però es torna a parlar d'un possible retorn de Messi al Barça i tal. Tu creus que fora bo que Messi tornés al Barça per jugar?
Jo crec que hi ha molts factors, també és molt complexa, i és allò de voler i doler. Però per mi hi ha una persona absolutament vital en aquest procés, val? Que és el senyor Xavi. Si Xavi diu, puc col·locar a Messi, que no resenteixi el joc de l'equip perquè ja juga caminant, i és així, aleshores endavant. Si és tornar a reviure una història, hi ha prou trauma, va passar el barcelonisme a la marxa del millor jugador de la història, com perquè ara torni i veure'l en un declivi ja evident a causa de l'edat, que no perdona a ningú, no? Però tinc sentiments molt, molt contrastats, perquè d'altra banda, la romàntica sí que desitges que Messi torni i acabi la carrera aquí i es retrobin la seva gent, la seva afició, i etc. Però també, aviam si la segona part no serà bona i encara farem salat, no?
Molt bé. Sempre un plaer conversar amb tu una estona, Frederic. Gràcies per atendre'ns i una abraçada, eh?
Igualment, Joan, una abraçada i un plaer.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Vinga, obrim el debat. Són les 3:32 amb Emilio Pérez de Roza. Sol, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos, amigo?
Muy bien, Emilio. Llamo al Miguel Rico también. Miguel, buena tarde.
Buena tarde, Miguel.
Buena tarde. Quería hablar hoy de Ansu Fati, su situación. Después de la visita ayer a las oficinas en la ciudad deportiva de su padre, se me ocurren muchas preguntas sobre el asunto, Emilio, pero empezaría preguntándoos cómo le veis a él futbolísticamente, al chico.
Bueno, a ver, yo la sensación que tengo es que debe estar muy desesperado, muy muy desesperado. No sé, lo único que lógicamente, como nunca estamos en las cabezas de los deportistas, porque es muy complicado, no sabemos cómo está. Pero claro, si tú hablas, que esto también lo hemos comentado muchas veces aquí, si tú hablas con los que saben de esto, me refiero no ya tanto con los entrenadores, con los preparadores físicos, con los recuperadores, sino con todo el entorno, digamos, médico que envuelve a un futbolista así, todo el mundo considera que el momento de decidir si te operas o no te operas, en el caso de Ansu Fati, fue vital, fue muy importante. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no sé si todavía en su cabeza puede estar reteniendo, me tenía que haber operado o no me tenía que haber operado y todo esto, ¿no? Es verdad, por otro lado, que probablemente cuando el doctor Pruna o los expertos le debieron explicar las consecuencias y los ritmos de cada una de las versiones para esa recuperación, le debieron decir que si no se operaba todo sería más lento. Entonces, en ese sentido, bueno, si él se ha armado de esa paciencia, pues estupendo, pero hostia, es que el fútbol y la alta competición y el Barça, y este Barça que necesita ganar, no está muy paciente, no está para esperar a nadie. Y en ese sentido, no sé si la cabeza está fantástica. Si la cabeza está fantástica, el muchacho acabará saliendo y acabará saliendo de ese fútbol, pero si no, no sé.
Miguel, ¿cómo lo ves? Porque claro, la visita del padre de ayer responde sobre todo a la preocupación que tiene, porque el chico no está jugando lo que todo el mundo esperaba. Y la pregunta es si merece jugar más. Es que claro, cuando lo vemos, yo creo que todos coincidimos en eso, ¿no? De que le falta todavía un puntito, o más de un puntito.
Pues yo entiendo la preocupación que pueda tener la familia y él mismo, como entiendo la preocupación que puedan tener los socios y los aficionados del Barça, pero también entiendo que, como ha dicho Emilio, en la élite no espera nadie. O sea, tú tienes que correr al mismo tiempo y a la misma velocidad que la exigencia que te persigue de acuerdo a las condiciones que tienes. Y estamos, creo, todos de acuerdo que Ansu Fati no está como estaba. Otra cosa es el tiempo que tarde en recuperarse físicamente y, en consecuencia, una vez esté en su máxima expresión, alcance el nivel futbolístico que tenía y responda a las expectativas. No lo sé. Si es cuestión de tiempo, hay que esperarle. Si no es una cuestión de tiempo y cree que va a seguir en el Barça es un problema, la verdad que tomar una decisión.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa en verano si el Barça recibe una oferta potente por él?
Mira, Joan. Yo creo que nosotros lo hemos comentado. Ahora iba a decir que y lo voy a decir en este minuto de radio. Yo cada día encuentro a faltar los textos de Miguel Rico, o sea que esto me desespera bastante en el sentido de que probablemente lo hubiéramos escrito y lo hemos escrito ya más de una vez, pero a mí el mercadeo este, de verdad, con la posibilidad de que el Barcelona se esté planteando vender a Ansu Fati por, primero, la oportunidad de venta, segundo, lo siento mucho decirlo, por el negocio que me temo que hay ahí con el Méndez ese, con tantas visitas, con la Porta, con tanto Matenama, con tal, eso me desespera, me parece que es realmente una cosa a tenerle miedo, porque la sensación de que no hay una negación absoluta de decir no, lo pensamos vender, lo vamos a esperar y tal, venderemos a cualquier otro que no sea Ansu Fati, de verdad. Entonces, todo esto que estamos hablando, encima le tenemos que mezclar, ¿me entiendes? Esta intuición, esta sospecha, algo más que sospecha, este posible negocio, pero claro, es evidente que incluso los que pueden pensar hacer negocio, vale, en beneficio del Barça y de alguien más, pero fundamentalmente en beneficio del Barça, en este momento no existe el negocio, porque Ansu Fati no vale ni una quinta parte de lo que valía.
Claro. Transfer Market, Emilio, por ejemplo, lo valora en 35 millones de euros ahora mismo.
Es que es así, o sea, cuando hubo la explosión, o sea, cuando Ansu Fati heredó la camiseta de Messi, tenía un precio y ahora tiene otro. Entonces, yo el tema del traspaso ya lo veo imposible, ¿me entiendes? Porque no, nadie va a pagar lo que presumiblemente es lo de Joao Félix. Entonces, mira, tú te lo llevas y te lo llevas alquilado, porque pagarlo no lo vas a pagar, porque no sabes si es lo que pagó el Atlético lo que vale, ¿me entiendes?
A ver, Miguel, haznos la contrahablada, a ver, un poco.
Bueno, pues que esa proporción que refleja Transfer Market de 35 millones responde a una realidad que hace un par de años le situaba en el mercado con un precio de unos 100 millones de euros.
Era jugador de 100 millones antes de la lesión, sí.
Nos consta a todos que alguna oferta de 100 millones llegó al Barcelona y el Barcelona no quiso escucharla. No quiero escucharla entendiendo que, claro, era un futbolista que con esas condiciones lo tenía que aprovechar el Barcelona. Ahora, aunque le están dando minutos en todos los partidos, no siempre le dan muchos minutos porque seguramente no puede responder con rendimiento a tanta confianza. Incluso la confianza que le dan, la respuesta es justita, pues es una situación difícil de resolver.
A ver, el primero que tiene que entender la situación es el entorno de Ansu Fati. Si lo que quiere es marcharse, tendrá que decirlo, y en ese caso el Barcelona tomar una decisión, naturalmente la que más le convenga. Y yo, desde luego, ahora mismo, en la situación que está el Barça económicamente y deportivamente, no le echaría un pulso al Barcelona, porque por los 35 millones a lo mejor le venden.
Sí, sí, ja necessitat. En fi, veurem què passa amb el futur d'Ansu Fati. Ho deixem de moment aquí. Amics, Emilio, Miguel, gràcies, eh?
Hasta luego.
Una abraçada forta. Seguim.
Ja tenim ganes de Lliga i anar esborrant dates del calendari. El Barça ha de sumar 3 punts més i serem al seu costat.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Martínez Valero, Elche, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I també dissabte tenim un grandíssim partit a Montilivi, el partit que enfrontarà el Girona i l'Espanyol. Busquem l'última hora dels dos equips. Primer la de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
L'actualitat a l'Espanyol, que passa per les declaracions de Grajera, que ha parlat en roda de premsa aquest matí, no?
Así es, el centrocampista asturiano, que recuerdo llegó en el mercado de invierno procedente del Sporting de Gijón por 2,9 millones de euros por el 70% de su propiedad, pudiendo ampliarse un 15% más si el Español paga antes del 2025. Esta mañana el jugador asturiano ha dicho que el equipo ha recargado pilas de cara al partido contra el Girona durante este parón y ha dado la receta para salir victorioso de Montilivi, donde por cierto el Español ha ganado los dos partidos jugados en el campo del Girona en primera división.
Yo creo que hay que tener tranquilidad. Si el equipo trabaja y tiene la intensidad y estamos juntos como debemos, igualamos al rival en todo lo que es un partido de fútbol y la rivalidad que hay, estaremos cerca de ganar y de conseguir los objetivos. Personalmente confío mucho en este grupo y tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana para poder empezar esa cuesta arriba de ganar puntos.
Hay que recordar que el Español está a un punto del descenso, un partido contra el Girona que no han podido preparar con Joselu, además de Montes y Bradway, de momento. Convocado Joselu con la selección española y que debutó a lo grande con 2 goles en 2 minutos ante Noruega. Grajera ha dicho que el vestuario está encantado con su compañero y espera que los goles no solo lleven el sello de la roja, porque el Español los necesitará frente al Girona.
Es un jugadorazo, personalmente estoy muy orgulloso de ese doblete que ha marcado y desde aquí, bueno, aprovecho para felicitarle. Es increíble, es un delantero top y lo está demostrando. Y ojalá hoy pueda seguir metiendo, pero bueno, también te digo que se guarda alguno y venga con ganas también de meterlos con nosotros.
300 entradas vendidas a los aficionados del Español, prácticamente todas las que se han puesto a disposición del club Perico. Mañana regreso a los entrenamientos.
Juan, gracias.
Que vagi bé.
Així està l'Espanyol. Busquem ara les novetats al Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Girona, que continua preparant el partit també, però la notícia de les últimes hores és que el Girona ha comunicat que s'han exhaurit les entrades pel partit.
Sí, no queden entrades per aquest derbi. La veritat és que tant la meteorologia com l'hora i el dia acompanyen aquest dissabte a partir de les 2 de la tarda i... Si algú pensa, vaja, reacciona a última hora, com puc trobar entrades per anar a veure a Montilivi aquest partit? Doncs esperar que els abonats del Girona puguin alliberar alguna entrada. També és cert que el Girona sí que acota una zona pel públic visitant, però no és de forma exclusiva. És a dir, que si hi ha algun seguidor, soci aficionat de l'Espanyol que ha comprat, té o li deixaran alguna entrada fora d'aquesta zona... Es pot ubicar, hi ha d'altres clubs que no ho permeten, el Girona ho permet,
però sí que és evident que si hi ha actituds visitants en la zona local que puguin causar problemes de seguretat, això pot suposar l'expulsió. Però vaja, hem d'entendre que hi haurà una bona dinàmica, sí, tant al terreny de joc com a la grada.
En el comunicat que ha fet el Girona a les últimes hores per comunicar precisament això, que s'han venut totes les entrades, hi ha una frase dirigida a l'afició de l'Espanyol que diu: tenir actitud d'aficionat visitant en zona local pot suposar l'expulsió de l'estadi. Clar, i ens preguntaven què vol dir això de tenir actitud d'aficionat visitant. Tu pots ser un aficionat visitant que vas a una deu fan de l'Espanyol i animes el teu equip amb educació i en teoria no passa res, i pots ser un aficionat visitant que va allà i la lies, clar.
Sí, és el que dèiem ara, i hem preguntat a més al Girona. Tothom entén el que és una bona actitud anant a veure un espectacle. Si estàs enmig de l'afició local, en aquest cas del Girona, i cadascú és lliure de portar una samarreta, una bufanda, aquí no hauríem d'entrar en exemples concrets perquè la casuística és molt diversa, tenir una actitud amb una paraula que jo crec que ho defineix absolutament tot, que és de respecte, respecte de l'afició local cap a l'afició visitant i de l'afició visitant cap a l'afició local.
Molt bé, alguna cosa més en clau Girona?
Re, que continuen entrenant, que ja t'ha parlat el Gil, que estem pendents de que recuperi els internacionals, els quatre. Per cert, Sigankov ha estat pare les últimes hores. Felicitats des d'aquí. El viatge des de Seul per tornar serà llarg pel bo de Santimona, i pendents del partit d'aquesta tarda de Riquelme i d'Arnau. Riquelme ja en el primer partit va ser determinant i decisiu amb la Rojita, amb la sub-21 d'Espanya.
Perfecte, i estarem també molt pendents, sobretot demà, d'aquest gran partit de la Champions femenina que tenim demà a l'estadi del Camp Nou entre el Barça i la Roma. És partit de quarts de final tornada. Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Si és el partit més important, de fet, de la temporada, ho deia avui Jonathan Giraldez a la roda de premsa del Camp Nou, on també l'ha entrenat i amb Alexia Putellas. Ahir va fer el primer entrenament a la Ciutat Esportiva i avui ja a la gespa del Camp Nou. Segueix a la fase final de la seva recuperació. La compareixença torna les preguntes de per què s'ha passat de golejar a guanyar 0-1 com a Roma o 1-0 com al Clàssic. Respon Giraldez.
Estás en el Barça y no es solo ganar, es ganar, dar espectáculo, marcar muchos goles, y porque luego el foco mediático es resultadista. Entonces el foco se pone en lo poco que ha generado el equipo, los pocos goles que se ha marcado, pero porque se valora única y exclusivamente el número de veces que la portera recoge el balón del fondo de la portería, y no se valora el juego, no se valora de qué manera atacas, no se analiza de qué manera defiendes, se analiza pues cuántos goles has metido. Entonces si metes muchos goles es que estás jugando bien, si metes pocos goles pues es que no has jugado tan bien.
També estava en aquesta roda de premsa Sandra Paños, la portera titular, que assegurava que estan molt contentes de veure de nou Alexia amb el grup.
Gràcies, Víctor. Ànims endavant, a cuidar-se, eh?
Gràcies, gràcies.
Fins aquí el futbol. De seguida ens pugem a la moto i mirarem de no caure.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos. Y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Deu minuts i les 4. Ha donat molt que parlar les últimes hores la maniobra de Marc Márquez al Gran Premi de Portugal. Va cometre un error, es va emportar per davant a Oliveira i els pilots no estan molt contents amb ell, perquè no és la primera vegada que passa. Ho volem comentar amb el Carles Checa, que és un dels pilots que ha guanyat grans premis en categoria reina. Carles, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs? Escolta, després de participar al Dakar, què prepares ara? Què estàs fent?
Bueno, mira, ara res. De fet, intentarem tornar-hi.
Sí.
En millors condicions i veiem quines opcions hi ha. I per altra banda, doncs mira, gaudir de la bici, de l'esport, de les curses també, que han començat ara i que vaig poder comentar i que comentaré també la d'Argentina.
Sí.
I disfrutar una mica del meu temps, no? Bàsicament.
Perfecte, Carles. Escolta, com vas veure la maniobra del Marc, del diumenge?
A nivell esportiu, la veritat va ser una decepció, no? Perquè et dic, crec que el Jorge Martín era un pilot que podia lluitar per guanyar. L'Oliveira era també un pilot que estava allà i estava anant molt bé, i el Marc, evidentment, sabríem que li costaria molt, però que ho intentaria fins ja al final, no? En el seu intent, per fer lo impossible, doncs va i toca amb el Jorge, i això el desequilibra i s'emporta a l'Oliveira, no? I, bueno, la veritat és una llàstima, no? I a més, ara que s'hagi fet mal al Marc, que no pugui anar a Argentina i sigui tot per als Estats Units, pues també encara deixa una mica més desangelat aquesta primera part del campionat. Una altra cosa és dir, bueno, evidentment el responsable és el Marc. Només ell sap el seu límit i sap què pot fer. Està clar que s'ha d'arriscar, i ho ha estat fent sempre, però haurà d'intentar arriscar menys, no? Perquè bueno, en aquest cas, doncs, ja li ha sortit molt car, no? Però, per altra banda, el Marc és molt conscient de que si se li escapaven aquells pilots i si li feia una mica de forat, era irrecuperable. L'únic que podia fer ell era intentar estar allà davant, aguantar al màxim i que ningú se li escapés, no? Però, clar, això és missió impossible, no? Quasi. Clar. I té una moto ara que probablement no li permeti arribar molt més. Ell vol, de totes maneres, si no li dona la moto, fer-ho ell, però, bueno, hi ha uns límits i és fàcil creuar els i cometre errors com el que va cometre. Evidentment, és un error seu i l'ha assumit, ha demanat perdó, vull dir, no ho he dit jo. Són accions que a vegades, pues, bueno, han creat més polèmica per mi de la que toca.
I potser, perquè, Carles, i potser, Carles, també perquè igual no és la primera vegada que passa, hi ha hagut situacions similars i se li està penjant una mica el cartell al Marc de tenir un pilotatge de vegades excessivament agressiu, no? Perquè hi ha molts pilots que en diferents moments s'han queixat d'això, no?
Sí, tots els pilots que guanyen són agressius. Jo no n'he vist cap que no ho sigui, no? Evidentment, ara estem en un context que té una moto molt inferior i encara s'arrisca més.
Yeah.
Després li va passar el braç, no? També que n'ha condicionat.
Clar.
Està clar que ara això és una reflexió que ha de fer ell. Llavors jo quan sento aquestes crítiques m'esgarrifen, no? Perquè realment jo crec que hauríem d'aprendre tots una mica a respectar, a valorar aquest esport amb els valors que realment té, i deixar una mica aquesta crítica que jo crec que travessa alguns límits, no? Vull dir, la crítica per mi ha travessat molt més límits dels que ha travessat el Marc amb aquesta acció.
No, i que, Carles, igual ens hem de posar també en la seva pell i contemplar tot això que tu dius, no? Que és un nano que les últimes temporades ha tingut moltes lesions, que segur no té la millor moto, que ell sent que per la seva capacitat pot lluitar pel Mundial i vol estar dalt, i això de vegades és el que tu deies, no? Que el fa igual anar una mica per sobre del límit, no?
Sí, està clar. Jo crec que si aquí algú es pot queixar, ha de ser l'Oliveira i ha de ser el Martín. partir d'aquí, si algú no li cau tan simpàtic o no li... Llavors, bueno, no sé, jo crec que les crítiques venen de molt més enllà que l'acció pròpia, no? Però vull dir, el que vull dir és que, no sé, jo crec que són lances de carrera i ja està, i el Marc és el primer afectat.
Sí, sí.
Perquè va caure i, a més, es trenca la mà, saps? Vull dir que prou de pena té ja, no? Però està clar que si ell vol continuar estant davant amb aquesta moto a dia d'avui, doncs cometrà errors. Tindrà caigudes i és el que ha passat. Llavors, són carreres de motos i, escolta, els hem d'entendre així i no, ara no es pot fer un judici mediàtic ara contra una persona que ha fet, per mi, crec, coses increïbles, no? Coses que ningú és capaç de fer, només ell, no? Llavors, jo simplement guardaria les crítiques i ho deixaria tot en un pla esportiu.
Ok. Carratxeca, gràcies pel comentari. Una abraçada forta, eh? Parlem.
D'acord, una abraçada. Adéu.
Ara bàsquet a Esportscope, Albert, que tenim bon partit d'Eurolliga, un clàssic entre el Partizan i el Barça avui.
Sí, situem és la 31a jornada de l'Eurolliga, queden 4 pel final de la fase regular i és la primera de les dues jornades que tenim aquesta setmana. El Barça que avui juga a Sèrbia, a l'Stark Arena, pista del Partizan, i el dijous rebrà l'Alba de Berlín. Què hi ha d'interès en aquest partit? Que un cop el Barça ha assegurat els quarts de final, ara ha de fer passos, és el que intentarà avui, importants de cara a assegurar el factor pista, és a dir, quedar entre els quatre primers. De moment el Barça és tercer, té 20 victòries i un més dues victòries sobre el cinquè classificat. És un partit important perquè és una pista complicada i perquè el Partizan és setè, és a dir, està entre els equips que disputarien el play-off de quarts de final i a més ha guanyat 4 dels últims 5 partits a Europa. Un Barça que ha viatjat amb 15 jugadors, és a dir, que Saruna Jasikevičius haurà de descartar-ne a 3. Sentim el tècnic del Barça.
Está claro que uno de nuestros objetivos, ¿no?, es muy importante esta ventaja de campo, pero bueno, yo creo que queda 3 meses para temporada y aún podemos mejorar, y yo creo que esta debería ser nuestra obsesión, no sé, idea, no sé cómo queréis llamar, ¿no?
Aquest Partizan Barça es juga a partir de 9:15 del vespre a l'Stark Arena.
Ho seguim, gràcies Albert.
Que vagi bé.
Acabarem amb un apunt d'handbol perquè el Granollers juga a la pista de l'Aros al partit de tornada dels vuitens de final de la EHF. S'han de remuntar 2 gols. Està difícil, no impossible. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, després d'haver perdut per 32-34 al Nadal als vuitens de final de la Lliga Europea, aquesta tarda juguen a 6:45 a Dinamarca la tornada. L'equip del Vallès buscarà remuntar l'eliminatòria en un moment complicat de la temporada en el que porten 4 derrotes consecutives entre Copa del Rei, Copa Sobal, Lliga Europea i Lliga Sobal. Tot l'equip està disponible, menys l'Adrià Martínez, que haurà de passar per quiròfan per un trencament dels lligaments del genoll i es perdrà el que queda de temporada. L'entrenador Antonio Rama descriu el partit com un partit a vida o mort, però confia en poder refer-se.
Partit a vida o mort, hem de guanyar de 3 o guanyar de 2 i veurem després com desempatem. És una competició extremadament dura però molt il·lusionant. Un partit que se'ns va posar d'una manera molt diferent al final del partit. Intentarem retrobar-nos amb aquestes sensacions. Sabem que és un equip complicat amb moltíssima qualitat individual. Nosaltres estem preparats per aquestes coses. Portem uns dies que ens costa molt guanyar. Intentarem refer-nos en aquesta competició i seguir remuntant.
Si aconsegueixen capgirar el resultat, es tornarien a classificar pels quarts de final després de 5 anys d'haver-ho per últim cop.
Molt bé, gràcies Paula, pendents d'aquesta cita i també pendents aquesta nit de Carlos Alcaraz, que ha de disputar a Miami el seu partit de vuitens de final. Recordo que el seu rival serà el nord-americà Tommy Paul.
Esa madurez que le hará controlar, pues seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Evidentemente, si le sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones.
Y si Gavi es un jugador que roza la amarilla en algunas de sus acciones, se dice y no pasa nada. Somos muy de Luis de la Fuente en esta sección, Baggiori. Somos muy de Luis de la Fuente cuando le preguntaron por Gavi Miro. Digo,
un jugador intens, sí. Intens. Que no violent, como algunos
lo van a celebrar. No. En ningún momento violento, pero un jugador que va al límite de la amarilla. Escolta, saps que es va encarregar Antonio Conte al Tottenham? El món tuitero ha rescatat unes paraules més gruixudes que les d'Antonio Conte. Protagonista, Luis Ángel Duque.
Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues yo qué sé. Pues, ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo?
No,
aquí, o me pegue un tiro en la...
No caldria.
No. Somos també molt de Luis Ángel Duque.
Molt,
sí, senyor.
Sí.
Va, rematem això. Última hora. Parlaves amb Checa. Doncs mira, els comissaris de MotoGP han decidit Márquez haurà de complir la seva sanció quan torni a competir. No se'n escapolirà d'aquesta sanció. L'AFE demana la inhabilitació de Rubiales per presumpte espionatge a Aganzó i al Benidorm. Té nou amo. Es diu David Villa, engega un nou projecte, s'ha quedat amb el Benidorm i vol potenciar sobretot el futbol base en un acte que ha tingut avui la seva presentació i ha estat el Guillermo Moro, el Claudio Piojo López.
Perfecte, gràcies, Gil.
A vosaltres i a Gavi, i a De La Fuente i a Duque.
Us recordo que avui tenim tiempo de juego, a la COPE, amb el partit entre Escòcia i Espanya. Arribem a les 4, que vagi bé, bona tarda.